Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La setmana passada vam tenir, fa just avui una setmana, aquí a l'estudi del Món RQ, el coordinador de conducta suïcida en adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Francisco Villar, i va ser molt contundent dient que abans dels 16 anys els adolescents no haurien de tenir mòbil.
Perquè nosaltres pel suïcidi estem molt preocupats molt abans de l'aparició dels mòbils, sí. I això ens ho ha fet, jo crec que, molt difícil o inabarcable. Igual que amb el bullying, igual que amb altres realitats. Nosaltres amb el mòbil el que tenim, l'accés a aquest prematur dels nois, amb l'accés a totes aquestes tecnologies, tenen accés a moltíssima informació que els pot ajudar a acabar prenent aquesta decisió.
Avui volem tornar a parlar amb ella, ho hem dit tranquil·lament, sobre la salut mental dels joves i també hem obert el consultori del Món RQ perquè li pugueu plantejar els vostres dubtes. Francisco Villar, bon dia i moltes gràcies novament.
Bon dia, moltes gràcies.
Una notícia que vam saber ahir, que és que TikTok ha anunciat que avisarà els menors de 18 anys que facin més d'una hora que estan connectats a l'aplicació. Si tenen menys de 13 anys, necessitaran el vistiplau dels pares a través d'un codi per continuar. Què li sembla aquesta mesura?
Bueno, em sembla, entenc que TikTok té que prendre una decisió i té que saber si vol ser com la tabacalera o si vol ser com la indústria d'automòbil, que la indústria d'automòbil es va implicar de ple, perquè són els que han fet els estudis pues, d'absorció dels cops, són els que han ficat aquest pito tan incòmode al cinturó de seguretat, que això ha aconseguit que la gent es posi més al cinturó de seguretat que les multes dels policies. Llavors, suposo que les noves tecnologies tindran que fer un pas i dir què volen fer, si volen estar intentant arribar als nostres joves sabent el que estan fent, perquè també saben el mal que fan, o si prenen mesures. Què em semblen aquestes? Pues una miqueta per coherència i per el que sé, que queden curtes. O sigui,
llavors, curtes, eh?
Curtes, per mi curtes. O sigui, a mi sí que em va bé que m'ensenyin i que em digui TikTok. Sí, bueno, no el tinc, però si el tingués, escolta, portes 2 hores o 3 hores del teu dia fent això, llavors potser jo puc reflexionar, però amb un nano de 13 anys em queda curt. Però bueno, és un...
Mira, el César Pons dels Orugrals, si vols, que és professor, ens pregunta a través del 669-10-10-10, notes de veu breu, precisament, sobre el TikTok.
Soc professor d'economia en secundària i, a més, pare de 3 fills. És la pitjor xarxa social amb diferència TikTok, per allò de que un alumne o alumna està consumint vídeos de 20 segons amb recompensa contínua, la dopamina ben alta, i després poden estar 3 hores veient TikTok sense adonar-se'n de què passa el temps i després es fa llegir un full i es pareix, no sé, una novel·la llarga o ja no poden veure un partit de futbol, no? Perquè la dopamina no està ben alta, sinó que hi ha moments d'avorriment.
Bueno, superinteressant la pregunta. Jo crec que TikTok no és la pitjor, és la millor, i per això és la pitjor. Perquè sembla com que l'algoritme de TikTok és el que més et permet estar allà, i això és una de les coses que li deien que era meritori. Llavors, les seves conseqüències sí, però bueno, suposo que seria l'alçada d'Instagram. Totalment d'acord amb tota la reflexió. No només li passa amb els pares, eh? L'altre dia estava amb un company, amb un amic, i em deia, dic, escolta, deixo el fill allà amb la televisió, em poso jo al llit amb el TikTok a veure 2 minuts, i quan me n'adono, havien passat 2 hores. Clar, és aterrador, però aterrador era després el que em deia, no? Que em deia, és que tot m'interessava. Li vaig preguntar, i què era? I no t'ho sabia ni dir. Llavors, clar, o sigui, sí, totalment d'acord amb el professor.
Quins efectes té? Clar, és que l'abús de les pantalles, perquè clar, moltes de les criatures que deuen venir a la consulta, clar, et diuen, per exemple, els hospitals públics del país et diuen, per exemple, que no hi ha addiccions al mòbil. Et diuen que el que hi ha és addiccions a alguna part d'aquest mòbil. O sigui, pot ser els videojocs, pot ser una determinada xarxa social, però que en general el mòbil no hi ha encara, o almenys l'Organització Mundial de la Salut no ho tipifica com a addicció encara. Clar, en aquests moments, de tot aquest abús de pantalles i xarxes, TikTok i Instagram és el que més afecta la salut mental dels adolescents?
Bueno, jo crec que jo no ho ajustaria tot, però el que sí que sabem és que TikTok i Instagram, o sigui, nosaltres sí que sabem que Instagram, perquè s'han fet públics informes i perquè nosaltres ho veiem cada dia, sí que està relacionat amb anorexia i amb suïcidi. Aquesta relació sí que la té. I això, de moment,
Instagram, tota l'evidència... Eh?
Instagram i TikTok, i Instagram concretament, estava relacionat amb suïcidi i amb adolescència. Hi ha estudis que ho certifiquen. Jo, a la meva realitat clínica, et diria que sí. O sigui, que sí que està relacionat. Que sí que està relacionat amb el suïcidi. Empitjora molt la situació. amb joves, eh? Jo de l'addicció, clar, l'addicció és una altra, com una altra pota que entra, llavors sí que és veritat que s'ha quedat com amb la... com amb la... si és addicció, si no és addictiu, si... Clar, és que genera altres coses a part d'addicció, genera aquest malestar que nosaltres estem parlant, aquest malestar que cada cop, pues això, pues va creixent. No és només una addicció, i a més, l'addicció d'un menor, d'un nen de 8 anys als videojocs o al mòbil és també una miqueta com al·lucinant, no? Perquè, pues, jo què sé, pues, em cau un got d'aigua a sobre de la maquineta. O sigui, una cosa és que siguin addiccions que jo pugui tenir, però si és un mecanisme que jo tinc a casa, ostres, pues... Pues és estrany, perquè la contenció de l'accés amb això és meva.
Seguim, si et sembla, Francisco Villar, amb algunes de les preguntes que ens han fet arribar els oients al WhatsApp del Monarracú, el 6-9-10-10-10. N'hem rebut moltes, però moltes, però moltes. Però com sempre acostuma a passar, hem fet una selecció per evitar que es repeteixin. La primera, la Cristina.
Soc la mare d'un noi que està cursant primer de l'ESO. És un nano bastant introvertit i molt tímid, però està integrat perfectament en una colla d'amics. La meva preocupació és quan, per exemple, els divendres a la tarda, quan gairebé tots els seus amics es queden a la plaça per jugar a futbol o jugar altres coses, a la sortida de l'escola, ell sempre prefereix anar cap a casa per poder jugar a videojocs, veure youtubers, etc. Ell sempre que pot escollir, prefereix sempre les pantalles abans que estar amb els seus amics, quan per mi el normal seria més aviat tot el contrari. Tot just ara comença l'adolescència i voldria saber fins a quin punt això és un problema, és normal...
Bueno, jo crec que si el noi està vinculat, clar, ja tenim garantida el principal factor protector. Llavors, jo no faria com una espècie com d'excés d'alarma, però sí que és veritat que és molt difícil que hi hagi alguna cosa més atractiva que els videojocs, que tot això, perquè hi ha molta gent darrere intentant fent-ho molt atractiu, i la veritat és que ho són. Llavors, de vegades em diuen, no, és que tu li tens que fer alguna proposta al teu fill perquè jugui amb tu, amb alguna cosa, perquè parli amb tu o perquè llegeixi un llibre. Home, està tot posat de forma que ja la indústria ho fa molt fàcil accés, amb un reforç continu positiu. És molt difícil competir amb alguna cosa així. Jo no sé si aquest noi els pares li diguessin, escolta, no, ja has fet aquesta hora i ara ja t'avorreixes, si potser el nano decidiria o agafar un llibre o sortir amb el parc amb els seus amics, que ja hi són, que són els seus amics. O sigui, i començaria a córrer i estaria amb ells. No ho sé, però clar, més atractiu que els jocs i que els videojocs i que Insta, no ho sé, jo crec que no podem competir amb ells. Hi ha molta gent darrere.
Una altra pregunta, el Ricard pregunta sobre l'aïllament que pot generar el fet de tenir mòbil més tard que la resta dels amics i com s'ha de gestionar.
Què podem fer els pares que facilitem un telèfon mòbil als nostres fills amb una edat, jo crec que més adient, com hem fet nosaltres, que ha estat a prop dels 12 anys, no aguantàvem més ja, i la resta... o la majoria de societat, i en el cas de la meva filla, han tingut els companys amb 8, 9 anys ja tenien el mòbil. Li ha generat una exclusió amb el grup terrible.
Què li sembla?
Pues em sembla molt greu i molt trist, perquè imagina't ja de quina edat estem parlant. O sigui, ja ho ha atrasat fins als 12 i ja amb 8 o 9 anys ja ho tenien. Pues em sembla una situació molt trista.
8 o 9 anys, eh?
Clar, és que és una barbaritat. I llavors, el que em sembla és que el que parlàvem l'altre dia, que no sé qui ho portava, però que és així, o sigui, és que té que ser una cosa molt col·lectiva, és molt més fàcil, perquè, o sigui, necessitem tots, perquè si la meva filla no té mòbil, però les tres amigues tampoc, pues ja està, molt més fàcil per tothom. És molt trist aquest relat que diu 8-9 anys, és que, o sigui, estàvem tirant de nanos de 12-13 i ara estem parlant de nens de 8-9 anys. No sé què estem fent.
No sé el que estem fent.
No sé què estem fent, la veritat.
Per això vol dir que si hi ha algú que comença a tenir criatures amb mòbils de 8-9 anys, pot ser que comenci a escampar-se que les criatures de 8-9 anys tinguin mòbil.
Bueno, però suposo que és que no... Bueno, no ho sé, o no tenen aquesta informació, no sé. Fa 2 anys es va publicar el llibre de 2 anys, 3 anys ja potser, de Michel Desmouguet, La fàbrica de cretinos digitales. Ostres, o sigui, no és cap secret. Jo no sé si és que el que ens passa és que no ho sabem. Clar, jo sóc una miqueta més radical, vaig una miqueta més enllà, perquè jo he vist els beneficis de la prohibició. Jo vaig començar a conduir el meu ciclomotor sense casco. I jo recordo que em van imposar posar-me el casco i jo no volia, perquè em despentinava o no sé quines idioteses. Llavors, agraeixo molt que m'hagin obligat a portar el casc. Ara ni m'imagino això, però jo recordo, o sigui, és que som tremendos, és que ens tenen que obligar a fer coses que ens van bé a nosaltres mateixos, és que és increïble. Llavors, ell aposta de que, ell diu, bueno, si això la població ho sap, prendrà mesures. Pues no ho sé, perquè com que de vegades no volem veure el que és evident, aquest llibre és fantàstic, i us ho recomano a tots.
Com perquè, es diu? Pots repetir-ho?
Sí, La fàbrica de cretinos digitales, Michel Desmurguet. Uh-huh. És fantàstic.
L'Àlex planteja un element interessant.
Tinc un nen que té 16 anys i que està festejant amb la primera relació que té amb una nena de també 16 anys, que té un trastorn alimentari. I la veritat és que no sap com comportar-se amb ella, perquè no sap com ajudar-la. Sempre parlem dels nens que pateixen de manera directa aquest tipus de trastorns, però també tenim que pensar que a vegades aquests nens tenen una parella, com és el cas del meu fill, que té 16 anys i no té ni eines ni recursos per saber com ajudar-la. I ell també ho pateix en primera persona i se sent totalment perdut, fins al punt que vol estudiar psicologia per provar d'ajudar a la gent. M'agradaria saber què pot fer un nen de 16 anys que té aquesta problemàtica de tenir una parella amb aquest problema.
Bueno, mira, aquesta pregunta em sembla importantíssima. O sigui, hi ha una cosa que és conèixer, acompanyar i informar. És importantíssim que ho sàpiga. És importantíssim que sàpiga el teu fill que no està sol amb l'ajuda i amb l'acompanyament de la seva xicota. O sigui, tots estem implicats. Això va també per amics. O sigui, si jo tinc un amic que està dient que s'ho està passant molt malament i que està pensant en suïcidar-se, això no ho pot carregar un nen sol. Tu ja estàs fent la teva tasca, que és donar-li recolzament i estar allà i donar-li un vincle a la vida. Però aquesta càrrega no és per tu, no és per nosaltres. És per anar pujant una miqueta al nivell i implicar cada vegada més gent. Jo, de vegades, en algun article vaig dir això de la xarxa de prevenció de suïcidi, que això és tota la xarxa que t'envolta tu o que envolta el nen en risc de suïcidi, que sap d'aquesta vulnerabilitat, de que tu estàs passant per aquest moment tan difícil en aquest moment. Llavors, importantíssim que el teu fill sàpiga que no està sol amb això, que si això ja està, perquè a més té diagnòstic, els pares ho saben i estan implicats, tenen uns professionals de salut mental que estan ajudant i que ell no té que carregar amb tot el patiment d'ella. Ell ja està fent, donant-li una vinculació al món, o sigui, el que necessitem és que ens lliguin una miqueta al món, i una relació sentimental, això lliga al món. Llavors, sobretot, que ell sàpiga que no està sol amb això, i això ho tenim que saber tots, perquè si no, de vegades ens desborden aquestes coses.
Et puc fer una pregunta? La vaig preguntar l'altre dia, és molt dura, la pregunta, però no te la vaig fer l'altre dia, que és... Tu estàs rebent, Francisco Villar, suposo que molts adolescents a la teva consulta, no? I que això s'haurà multiplicat respecte a l'abans de la pandèmia i després de la pandèmia. És a dir, la pandèmia del coronavirus ha tingut una incidència claríssima amb la salut mental dels adolescents. Em podries fer el retrat tipus dels nois i noies que es volen suïcidar? Per què?
Mireu, nosaltres el que trobem és el que l'altre dia vaig dir. Nosaltres el suïcidi sabem que és... O sigui, que està relacionat amb el dolor, amb un malestar que pot ser de diferents vies que t'arribi, una persona que està patint molt, una persona que no veu sortida a la situació que té, una persona que quan posa això en valor, que diu, estic patint tot això que m'està passant, no s'acabarà mai, no tinc esperança, i a més, quan miro, no estic vinculat a la vida, no li trobo com els lligams, això pot ser real o pot ser subjectiu, i amb aquests elements ja pensen i desitgen la mort. Després, el que té a veure és que a poc a poc vaig apropant-me amb aquesta idea, et vas fent com a la idea i sóc cada cop més capaç d'intentar-ho i acabo prenent aquesta decisió. Importantíssim la part del vincle. La part del vincle i la part de com jo estic amb els altres té un aspecte fonamental, que és de que jo sentir-me una càrrega per als meus. O sigui que jo de vegades dic, escolta, ojo, damunt d'un nano que et diu que està pensant en morir-se perquè la vida és una merda, perquè tot això, de no dir-li, escolta, amb la família tan maca que tens, amb el no sé què tan maco que... O sigui, perquè els nanos moltes vegades i la gent amb risc de suïcidi, el que ens hi passa és que se senten una càrrega pas de més i no volen molestar. Llavors, per això, la posició cap a ells té que ser activa. Si un té un amic que està patint aquestes idees o que està en aquest moment de pensar en això, em toca ser d'amic passat. Perquè no val només amb dir-li, escolta, ja em diràs, em tens aquí si necessites. Això té que ser fet, o sigui, traduït amb la conducta. O sigui, tinc que trucar-li més, tinc que... I això és un dels èxits que ha tingut Salut quan va fer aquesta vinculació immediata, que els pares no tenen que fer res, amb professionals de salut mental. Però se'ls acompanya proactivament. Nosaltres fem un pas endavant amb aquesta gent que se sent una càrrega per tot si no vol molestar.
Sempre has dit, com a excusa, que els nens són cruels. Els nens són cruels?
Els nens són nens. És que jo, clar, amb aquestes coses, jo no ho sé. O sigui, els nens... cruels. Des d'un punt de vista d'adult, sí, però també són covards. Des d'un punt de vista d'adult, també són nens. O sigui, encara no estan acabats de fer. Llavors, clar, tu em dius, jo vaig amb la meva filla, recordo que tenia 3 anys, i anava acompanyant-la, i m'estava dient totes les meravelles de la seva millor amiga. Arribo allà a la porta de l'escola, va amb la seva amiga, jo encantat, amb la nena, amb tota la família i amb els seus abans passats, i arriba allà la nena, i quan veu la meva filla, gira la cara i diu, no és la meva amiga. Ostres! Se'm gira la meva filla amb una cara ja de patiment i tal, i jo em volia... Doncs no ho sé, perquè jo deia, ostres, però això com ho gestiono? O sigui, ja, jo odiava la nena, odiava la família, odiava els seus avantpassats, era com de dir, ostres, me'n vaig anar a la feina superpreocupat, vaig intentar organitzar-me per arribar d'hora, per recollir-la allà amb un peluig, i quan arribo allà, doncs el que vosaltres sabeu, com sortia? Doncs de la mà d'aquesta nena tan feliç. Saps? O sigui, és com... Hòstia, vale, saps? O sigui, vaig esmagar el peluig i dic... Claro. O sigui, llavors això és cruentat. No, és que són petits, petits.
Hi ha més assetjament ara que abans? O ho sabem ara més que abans?
Això no t'ho sé dir. Jo t'ho sé dir que abans no hi havia el ciberbullying aquest, el ciberassetjament.
Que aquest llavors, és el problema principal llavors, ara, no?
Jo no et diria... Jo no voldria parlar de problemes principals. Jo voldria parlar de que nosaltres tenim una tasca a fer. Nosaltres hem de treballar per la prevenció del suïcidi, hem de treballar per la prevenció del TCA, hem de treballar per al benestar dels nostres nanos. I aquest element és un element distorsionador que ens ho complica tot. Llavors, jo... Tenim també que mesurar una miqueta. Nosaltres diem, no, és que la víctima del bullying, vale, la víctima del bullying, però és que el segon que té més risc de suïcidi és l'assetjador del bullying. Llavors, la persona que fa bullying és el segon amb més risc, més que la població normal. Són situacions que tenim que ajudar els nanos a manegar i ens hem de fer càrrec nosaltres, els que acompanyen, perquè som nosaltres els responsables.
Uh-huh. Un oient que prefereix quedar en l'anonimat ens envia la següent pregunta. Tenim un fill de 7 anys, fa un any va néixer son germà. El gran ha rebut molt bé l'arribada del petit, però des d'aleshores, en alguna ocasió, quan ha tingut un problema o conflicte a l'escola, verbalitza que no és feliç i que es vol morir. Són normals aquest tipus de comentaris en criatures d'aquesta edat? Repetim, 7 anys. És una crida d'atenció? Hauríem de buscar algun especialista?
A veure, jo una crida d'atenció, jo això no mai ho he dit, perquè una crida d'atenció és una cosa que jo faig una cosa i llavors aconsegueixo un benefici. Mai ningú aconsegueix res de positiu quan diu que es vol matar. Ningú aconsegueix que la parella no le deixi, perquè no et deixa en aquest moment, però et sentencia ja i pots estar segur. Si això es perpetua molt i no se li dona suficientment atenció, al final, o sigui, la gent, els propis amics, rebutgen a la persona, perquè se senten amb molta càrrega, amb molta angoixa, i és molt difícil per ells. Llavors, això mai és una crida d'atenció. Un nano de 7-8 anys ja té... la consciència de mort. Si em diguessis que és un nano de 5, jo et diria que no, o sigui, que no. Però en 7-8 anys ja té consciència de lo que està dient. Llavors, una consulta podria no estar-li de més, ni que sigui perquè pugui portar una miqueta bé aquesta arribada de l'altre fill, aquesta, no? Perquè de vegades sí que això tensiona una miqueta l'arribada.
També per escrit, la Victòria, que és mestra... planteja un debat. Les famílies sobreprotegim massa les criatures ara? I aquesta sobreprotecció fa que els joves siguin més vulnerables perquè tenen menys eines per afrontar els seus problemes?
Jo he fet la caricatura meva perquè voldria que tothom veient, no? com ens trobem de vegades. O sigui, a la meva filla no li passava res. Llavors ells no són més vulnerables, ni més fràgils, ni més tal. Nosaltres som una miqueta, no? Perquè... el teu fill, quan el deixes a escola, pues de vegades et mira com si l'estessis deixant, pues jo que sé, a la carniceria. I és l'escola, saps? O sigui, llavors, com s'ho passi... Llavors, jo puc tolerar aquesta imatge del meu fill que l'estic, que m'està poc menys que dient, m'estàs abandonant amb aquest... Ho puc tolerar jo o no? Perquè molta part de l'acompanyament, quan un nano està en una habitació i entra una serp, el nano mira al pare, i depèn de lo que li passi al pare, pues llavors interpreta lo que li passa. Jo no crec que els nanos estiguin més... Ara, nosaltres sí que tenim molt poca tolerància al malestar dels nostres fills d'aquesta ressonància i llavors, clar, els compliquem una miqueta la vida. Però som nosaltres, o sigui, deixat estar, els nens... Estan...
El fill de l'Anna va patir assetjament escolar fa bastants anys.
Soc mare d'un noi que va patir assetjament escolar per part dels companys de classe i de rebot dels professors. Ara té 26 anys. Voldria saber si encara el puc ajudar en alguna cosa. Gràcies.
Com a mare sempre podem ajudar els nostres fills, sempre. I és superimportant, o sigui, el Boris Cyrulnik aquest et diu dues coses. Et diu, el trauma pot estar en dos punts. És el dia que et passa la situació i el dia en què jo la interpreto i l'entenc. Llavors, acompanyar el teu fill a que ell sàpiga que ell no va ser responsable d'aquesta situació, que no estàvem, per dir-ho d'alguna forma, com preparats o no teníem la sensibilitat de... i que la vida en va acabar millor perquè segurament ara mateix està molt millor del que estava allà, això són coses que sempre podem dir, que sempre podem acompanyar. Importantíssim això, o sigui, si un nano de 9 anys té por per enfrontar-se a dos nanos, escolta, és que és el que un nano de 9 anys té que tenir, no pot ser que en 14 pensi, ostres, em van dir això i jo no em vaig defensar a mi mateix. O sigui, aquestes són interpretacions cap a passat. Un pare sempre, i segurament part de l'èxit del teu i de l'acompanyament del seu fill és precisament això, la relació que ha tingut amb la mare.
El fill de l'Ariadna, que té TDAH.
Com ajudar el teu fill quan té un trastorn d'aprenentatge teòricament lleu, com un TDAH i una dislèxia, quan a vegades els seus companys se n'enriuen o li diuen si s'ha hagut de prendre la pastilleta perquè no se li nota. Què s'ha de fer en aquests casos? A l'escola, com s'ha de gestionar tot això? Gràcies.
Mira, el més important de tot no és tant les coses que li puguin dir, que li puguin als teus fills, sinó si ell pot estar i si ell pot estar vinculat amb els seus companys. Perquè és veritat que un passa per la porta d'un institut i veu gent de 12 anys i 13 anys i és que les barbaritats que diuen, jo no sé què us passa a vosaltres quan passeu i aneu a recollir els vostres fills, però és que dius, però aquesta gent però com pot viure més? O sigui, perquè és que estan tots amb un nivell, amb una acceleració. Si un passa per un vestuari de nens de 9 anys de futbol, o sigui, surten d'allà una sèrie de barbaritats que és que són brutals, no sé, seria com si estiguessin com assajant amb això o amb aquesta... Llavors, lo important, què us diria? Lo important de tot és que el nano no se senti desvinculat. Un exemple molt clar. Jo estava organitzant l'aniversari del meu fill d'aquest cap de setmana. Al meu fill li vaig demanar, escolta, qui vols que vingui? I em va dir una sèrie de noms. Jo vaig fer comptes i, ostres, però és que no m'ha dit dos persones i llavors li faig una cosa petiteta i una cosa tal. És que m'ha dit persones, i llavors es quedava fora una sèrie de gent que va a classe. Clar, jo vaig seure amb el meu fill i li vaig dir, escolta, fill, tu com et sentiries si el dilluns arribessis a l'escola i diguessis, ostres, no sé quants comencen a parlar ja del cumple del no sé qui i que jo no he estat ni tan sols convidat. Llavors, bueno, és que són els meus amics, sí, vale, són els teus amics, però els altres també són els teus companys. Llavors, què vam fer? Com a mínim que tothom estigui com vinculat. És molt important que aquesta part, que nosaltres els ajudem amb ells a ser... A integrar a tots. Si el teu fill està com molt aïllat, com molt que veus que amb aquest comportament s'està quedant una miqueta fora, jo crec que algun pare dels altres companys el tindria que convidar a casa algun dia a jugar amb el seu fill perquè a la curta vagi una miqueta com agafant aquest vincle i aquest carinyo. Però és que una miqueta ens necessitem tots perquè no ens oblidem d'això. O sigui, el teu fill dorm a la teva casa, però és que no és el teu fill, o sigui, és també el fill dels pares, dels que acompanyen, dels que estan a la classe. O sigui que això et diria.
Faig una... N'hi ha més, però faig una pregunta abans d'anar a la publicitat i deixo ja que els tertulians també, si han de dir alguna cosa que la comentin, només faltaria, i després recomanarem un llibre. Allò que deien de, bueno, com jo puc fer com a pare... que una criatura pugui estudiar o vulgui fer coses amb nosaltres. Bueno, un llibre que és una delícia, tampoc no sé si s'aconsegueix, no és clau de res, però com a mínim ajuda. La Raquel, abans, el micròfon tancat, algú de la tertúlia ha dit també haurien de parlar algun dia dels papers dels mitjans de comunicació. Pregunta la Raquel.
Estan fent un bon ús de la informació per transmetre el que està passant o al contrari... El fet de com estan transmetent la informació està agreujant o, bueno, d'alguna manera empitjorant sobretot a les persones que siguin més vulnerables en aquest fet.
Mitjans de comunicació parla.
Bueno, o sigui, l'efecte contagi és un efecte que tothom coneixem i tothom sabem i assumim i és un efecte que és real. Això és el que va fer que molts anys, durant molts anys, la premsa una miqueta acotés la informació del suïcidi perquè tenien la por aquesta. Que sabem? Que això també ha incrementat el tabú i també ha incrementat el desconeixement de la societat. Llavors no vam encertar del tot perquè no. El que sí que sabem és que, com que aquest risc existeix, hi ha unes guies que aquí a la pròpia casa teniu les mitjans audiovisuals que us heu fet les pròpies guies, els mitjans de comunicació tenen les seves pròpies guies, que també ha publicat l'OMS, per mirar com pot orientar la informació. Jo no he tingut molt seguiment de com ho ha tratat la premsa perquè estic amb altres coses. Sí que és veritat que m'ha arribat un i vaig voler deixar de llegir perquè sembla com que, bueno, com que encara esteu amb aquest procés d'aplicar bé les coses que ja sabeu, perquè sí que és veritat que jo he vist algun que, bueno, que era de, bueno, de prendre un cafè amb aquest periodista. O sigui, jo tenia ganes de... Perquè jo me'n recordo molt de la Nicole Haber, que és la cap de suïcidi d'Illes Balears, i jo quan li pregunto amb aquestes coses em diu, no, jo cada cop que em trobo en una situació així, aixeco el telèfon i quedo amb aquesta persona a fer un cafè. I em fa una enveja perquè dic, ostres, pues quina sort. Llavors reflexionem i valorem de tal, i llavors tothom ho entén, perquè això no és tan difícil. I jo, que aquesta setmana, em vaig quedar amb ganes de fer un cafè amb una persona concretament, però que no ho diré en antena.
No.
No.
Per què? Només perquè, pues no perquè va escriure, perquè va escriure...
No, perquè no em semblava adient com va...
Tractar el tema.
Com va tractar el tema.
De Sallent, eh?
Sí.
De Sallent. Perquè no parlem de Sallent, eh? Perquè
no.
El tema de Sallent...
No, però com que preguntaven de la premsa, jo crec que la premsa teniu molt a fer. Jo estic molt agraït perquè esteu fent una feina de sensibilització, d'evolució, perquè vosaltres esteu donant valor al telèfon de prevenció de suïcidi. No sabeu la gent que està ajudant als telèfons de prevenció de suïcidi i que et venen. Estan salvant vides. O sigui, nosaltres hem tingut gent que ha vingut directament perquè la persona ha estat... I el noi s'ha vist allà com desbordat i en aquell moment ha dit, què he fet? I ha pogut trucar amb aquest telèfon i s'han desplaçat allà i ens l'han portat a l'hospital. Llavors, clar, com que li esteu donant visibilitat a tantes coses que s'estan fent bé i teniu aquesta sensibilitat, jo us animo a continuar-la fent, però teniu les pròpies guies vostres dels mitjans audiovisuals de Catalunya i també les de l'OMS.
024-061 els números que està...
I el telèfon de Barcelona, que és fantàstic, perquè el telèfon de prevenció de suïcidi de Barcelona és fantàstic, estan allà sempre a l'altre costat de la línia de telèfon un voluntari que t'escoltarà. I jo crec que no conèixer tots els recursos, pues això, pues és una mancança.
A mi, és el 900-925-555.
Aquest.
900-925-555, perquè m'imagino que van haver-hi molts adolescents que se salten el conducte reglamentari, que seria parlar amb els pares o amb els amics, i directament agafen el telèfon i truquen, no?
I algú a l'altre costat d'aquesta línia de telèfon t'acompanya en aquell moment. O sigui, nosaltres ho posem fins i tot al pla de seguretat, que dius, escolta, identifica quines emocions estàs i quin estàs tenint un mal moment, identifica gent que et pugui, els propis recursos personals, què fas en aquest cas, pues escolto música, intento distreure'm, surto a passejar, i si no funciona què, pues escolta, pues tenim una sèrie d'amics que em poden ajudar a distreure'm una miqueta, si aquest tampoc funciona, llavors tinc una sèrie de persones de confiança, entre elles que està la família, i si no funciona, tinc l'administració, i l'administració és tan fàcil d'accés com arribar al telèfon de casa, al fix, a demanar-li al pare i trucar amb aquests telèfons. I allà hi haurà algú a l'altre costat que t'acompanyarà en aquest moment, però que fins i tot pot acabar activant un servei d'emergències i et pot enviar una ambulància a casa. És que és fantàstic. I llavors això ho esteu donant a conèixer vosaltres. O sigui que felicitats.
7 minuts i les 10. Un segon, sisplau, i de seguida obrim la taula. Més trucades dels oients. I, en fi, crec que és un dels, sens dubte, dels temes que no podem mirar cap a un altre cantó, però seria un error. Ha passat una cosa que mentre estava parlant sobre... No sé quina era l'última pregunta, no sé si era abans dels mitjans de comunicació, que estava tota la taula pendent. Sí, crec que era, parlava del tema de convidar, dels amics que convidaven. Estaven tots pendents del que estava dient Francisco Villar. Però estàveu tots aquí.
M'he quedat amb l'intriga de com ha acabat la negociació amb
del
el fill.
Del seu pare, no? Sí.
I l'edat també, sí, no és indiscreció, perquè no és el mateix 10, 12 que 16.
Sí, no, farà 7 anys que estan amb això i hem convidat a tota la classe i ha vingut qui ha pogut, però tothom s'ha sentit invitat.
Això és molt simple. Ah, És que si aquells moments que amb 7 anys dius, bueno, de 25 de la classe en convido a 15, 10 queden fora. I són els apartats i els apestats.
Bueno, i a més que
ells ho diuen.
I a més,
és que
homes,
hi ha la festa de no sé qui i no m'han convidat.
No, i després el pare, o sigui, perquè és molt trist, perquè tu arribes dilluns i el teu fill ve i et diu, escolta, per què no vaig anar jo a la festa de no sé qui?
Sí, sí.
I tu, a la festa d'aquí, perquè clar, ells ho bateixen perquè estan allà comentant-ho i tal, que no estan ni convidats i tal. O sigui, es genera fins i tot dificultats entre pares, i no és la idea.
No forma part de l'aprenentatge, també? Sabe que a la vida cada peix acaba fent la seva mola?
Bueno, si cada peix acaba fent la seva mola, pues vale, jo sóc més d'una manada de peixos, i sóc més de... Jo crec que no, jo crec que amb aquesta societat som una xarxa i cada ebre d'aquesta xarxa té que saber-se part d'ella.
Sí, te formes part d'un col·lectiu, tots, però no ets amic de tothom.
No, però si és que aquí no es tracta de res, però si jo no dic amb qui que té que parlar ell i amb qui té que parlar les seves intimitats, jo he dit, o sigui, que tenim que ajuntar els altres que estan amb ells perquè són tant d'ells com els altres. Llavors, jo li he dit, sí, tu tindràs amb aquesta relació més íntima amb aquesta persona, però convidarem.
Però, per exemple,
jo tenia que anar a la publicitat.
Els diferents nivells de l'aprenentatge de dir, escolti, jo convisc en una classe en 40... bueno, ara són menys.
T'estàs saltant les ràtios...
A 40...
No haurien de ser més de 25, bueno, en teoria.
Ara estic pensant en mi. Sí. Érem 40. I dels 40 n'hi ha uns quants que el dia del meu aniversari jo comparteixo sugos i porto sugos i després d'estos 40 n'hi ha 15 que els vull a la tarda a casa perquè són amb els que tinc una connexió més gran, amb els que tinc més complicitat. Això no forma part, també, d'un aprenentatge vital?
Del meu fill de la meva edat, no. Del meu fill de la meva edat, no. Perquè ell... o sigui, jo, si fa aquest 15 i de sobte es queden dos nens fora, a mi això em sembla que no és una cosa... No és un missatge que jo vulgui transmetre a mi. Per què? Perquè al final, de lo que es tracta és de que quan més conviviu i més experiències tinguem, perquè després això sí que pesa. Perquè a mi sí que em venen nanos amb 15 anys i em diuen els pares, és que mai el van convidar a un aniversari. I això, en fi, a mi em fa una miqueta de pena i de vergonya social. Perquè jo no li deixo a ell fer el que ell vol. Jo intento que el meu fill sigui una bona persona. I una bona persona vol dir que es porti bé amb els altres, que com a mínim accepti amb els altres, llavors a mi aquesta oportunitat de que ell pugui tenir aquest compartir, perquè a més això va canviant després, i es va desfent i es va organitzant diferent. Aquesta oportunitat de que el nano aquest, que està una miqueta més fora, pugui ell anar ajustant les seves coses més, per dir-ho d'alguna forma, irritables a l'altre, i que ell pugui ser més tolerant amb aquestes, a mi sí que em sembla bé.
Havia d'anar a la publicitat, ja hi aniré, però tinc una altra pregunta, és a dir, un nen que té 8, 9, 10 anys i que està, això que abans n'havien de dir grassonet o deien grassonet i ara hem de dir enorme, segons Roald Dahl, els llibres de Roald Dahl, i que aquest nen que té un sobrepres i juga a futbol i els nens li diuen que està gordo i se'n va a jugar a futbol fora de l'escola i li diuen que està gordo i arriba a casa i diu que els nens li diuen que està gordo. Què ha de fer a un pare o una mare quan rep aquesta informació de la seva criatura? Què ha de fer?
Clar, és que... Bueno, no sé vosaltres a quina escola anàveu, però a la meva escola el guapo també rebia, perquè crec que ara les coses són diferents, perquè era el xulo, no sé què, no sé quant, perquè hi havia aquesta com mig... Perquè enveja o no sé què...
Però si el xulo era guapo. O sigui, vale, era xulo.
Era xulo i la gent li deia que era xulo. L'altre que treia molt bones notes perquè tenia bon nivell i li deia que és un empollón, que és un no sé quantos. Llavors, que aquestes cosetes són coses de que jo... Hi ha vegades que això, tot i que sigui molt clar, sigui que sigui, no sé si passa els filtres aquests del masclisme i això, hi ha nois i noies que quan amb aquestes edats se senten com atrets per un noi o una noia, els molesten i els hi peguen, perquè prefereixen la guerra amb ells o que està sense. Amb tot això, jo què li diria al pare? Jo, a mi el que em va funcionar a mi a la meva vida era que quan a mi em provocaven i em deien alguna cosa, pues quan m'encabrejava, pues es complicava la cosa i entrava com amb això.
I tornava.
I al final el que em va funcionar a mi és que per aquí m'entra i per aquí me sale, saps? O sigui, que llavors, clar, això vol dir que a mi m'afecta, perquè a mi encara si em critiquen i tal, pues home, això em fa com... Però en aquell moment són coses que jo tinc que manegar, perquè estic gordo, o sigui que... Si estic jugant allà amb ell, sí, i l'altre, que és, pues, jo què sé, pues l'altre, pues no sé què, pues l'altre. I llavors què li diria jo? Pues suposo que jo tiraria una d'aquestes molt tal, i si em digués el meu fill i em digués això, diré, sí, és que amb la teva edat som massa tontos tots, jo què sé. No sé si alguna... Però sí que si s'aïlla i si se queda sol, i si ja veig que està molt... Clar, això no.
Són les, pràcticament les 10. Un segon, si us plau, i continuem aquí al món a RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicenç Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
El Sergi Empudiu li ha fotut el lloc amb el Pere Mas un moment, només perquè... Hola, bon dia, eh?
Bon dia.
Perquè s'han repetit moltes preguntes dels clients, eh? Però hi ha alguna cosa que ens vols explicar, eh, Sergi?
Sí, en aquest cas és una queixa que és... completament transversal, que no és d'algú d'escola privada o algú d'escola pública o algú d'escola concertada. No són escoles privades, escoles públiques, escoles concertades, i de totes les edats. I la queixa és que no hi ha prou contundència a les escoles quan una família denuncia que el seu fill està patint assetjament a classe. El missatge és, no s'ho prenen prou seriosament, i d'entrada sempre es posa en dubte que el meu fill estigui patint bullying o assetjament a la classe. Aquest és un dels missatges més repetits de desenes i desenes de notes de veu que comentava el Jordi Maté que hem rebut avui, i aquest és un dels més repetits. I he agafat alguns conceptes que ens han dit. Ho tapen. Estem desprotegits. Silenci còmplice. Aquest s'ha repetit dos o tres cops. És un picar contra un mur. Posar-ho en coneixement, em diuen, sí, molt bé, ho faig, però no és molt res. I és aquesta queixa de les famílies que, quan van a l'escola, ho comentem, però l'escola, d'aquí fins que es mou o pren alguna decisió directa i clara, passa molt de temps, massa temps, i a vegades es senten desprotegits. Aquesta queixa és... I n'hi ha una altra que va completament lligada, que és un element que m'ha semblat interessant, que és... una pregunta que es preguntaven. Per què al final qui acaba canviant d'escola, qui acaba marxant, és la persona que pateix el bullying i no aquells que exerceixen el bullying? I una altra reclamació que fan els pares és tenir accés a aquests protocols antiassetjament de les escoles. Tots els pares que ens han escrit ens han dit que ells no tenen accés als protocols, que està molt bé que la Generalitat faci uns protocols amb les escoles, però que potser també estaria bé que els pares hi tinguessin accés a aquests protocols per saber exactament si fan bé anant a parlar directament amb el director o la directora, o si han d'anar a parlar amb el tutor o la tutora, o què han de fer.
Francisco Villar, perquè si algú acaba d'aterrar ara, que sàpiga que és coordinador de consulta suïcida en adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Del que comentava el Sergi, què voldria dir?
Bueno, clar, que jo crec que està fora del meu àrea, perquè no sé què dir-te, perquè no soc ni administració, ni sé... Clar, jo el que sé és que el Departament d'Educació, jo sé que està fent iniciatives amb el que a mi correspon del meu àmbit, que estan molt bé, que jo crec que van amb la bona direcció. Han fet uns protocols interns, han fet unes formacions, han generat la guia aquesta amb salut, jo crec que estan fent... Jo el que et puc dir és això, clar, jo... com aborden ells, però el que sí que m'agafo és aquesta pregunta, com que jo no soc de l'administració del departament, però el que sí que soc és un pare, i soc un pare amb fills, el que sí que demanaria és, escolteu, pares i mares de tot, mireu el que estan dient els altres pares i les altres mares. Escolta, si veieu un nano això i vosaltres veieu que un pare es queixa d'això, home, donem-li un cop de mà, no sé, això és el que et deia. O sigui, convidem-lo un dia al nen perquè pugui limar asperezas amb el meu fill, perquè així s'aconsegueix una miqueta. Hi ha moltes intervencions que no són la meva especialitat al bullying, que tracta d'això, o sigui, que es busquen espais íntims de convivència, de que el nano pugui estar amb un a un, perquè sí que és veritat que després la situació és més difícil, perquè quan ja hi ha dos, la situació ja es complica, perquè ja no és una triada que hi cap una parella contra algú. però jo us diria, escolta, pares i mares, sembla que ens estan dient els pares que no se senten, o que l'administració se sent desbordada amb aquesta situació. Què farem nosaltres?
Són les 10 i 8 minuts. Per cert, qui sí que ha reaccionat i ràpid, arran del dijous passat, del que deia Francisco Villar aquí, és el Col·legi de Metges, que ha convocat un acte pel dilluns, no el que ve, sinó l'altre, és a dir, d'aquí a 10 dies, dilluns 13 de març a 6:45 de la tarda, a la sala d'actes del Col·legi de Metges de Barcelona, al Passeig de la Bona Nova de Barcelona, on hi haurà Francisco Villar, el psicòleg clínic, a Rosa Díaz, que és psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives en Adolescents, i, a més, del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantojuvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona, i la doctora Yolanda Jordán, que és pediatra, cap de secció de la UCI Pediàtrica, adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Metges, i el psicopedagog i periodista, el Jaume Funes. Això serà el dilluns 13 de març, a 6:45 de la tarda, amb el títol Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut de nens i adolescents. Crec que serà molt interessant. Crec que qui vulgui anar-hi ha d'anar a la web del Col·legi de Metges, perquè ara mateix ja pot reservar el seu lloc. Com deia el Jaume Pedrós, és el problema de salut més greu que tenim a Catalunya ara mateix. I repeteixo que el titular és Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut de nens i adolescents. Em quedo amb allò que comentava també Francisco Villar fa uns moments, que en aquest moment el perill més gran que tenen, sobretot les noies, és Instagram. Fa que sí amb el cap. Fa que sí amb el cap. Instagram és un perill per la cooperativa, no?
Bueno, sembla que Instagram i TikTok està fent això, el que parlàvem la setmana passada. O sigui, jo crec que algo, perquè també una de les coses que he sentit que no m'ha agradat, això ha estat allò que vaig veure, els nois estan superant tots els embats de la crisi millor que les noies. Clar, és que em va semblar també, no? Elles són les primeres que estan intentant veure el que parlaven, que no és només comunicar-se, és veure què espera el món d'elles, i la veritat és que estan patint molt, sí, perquè sembla que elles estan encara més sotmeses amb això, amb els requisits aquests que s'han de tenir per, no ho sé, per viure, imagina't.
Jo una pregunta relacionada amb això últim. Aquests últims dies TikTok ha presentat un filtre que no és que et faci guapo, ja et fa... Hasta jo surto guapo. Si em poso el filtre aquest, no? Imagina't quin tipus de filtre és.
Sí, et fa model.
Llavors ha hagut el debat de més pressió pels adolescents, que s'acostumen a conviure amb una cara que no és la seva, i ja és prou difícil a l'adolescència, que el que no es mira al mirall es veu gor, veu que té el nas gros, l'altre... pensa que té els pits grans, altre que els té petits... A l'adolescència sempre ha sigut difícil acceptar-se i posar més pressió, no? Aquest és l'argument. Però llavors la meva pregunta és, donant per bo que això és així, no fa mal també, o no ajuda, o no fa encara més pressió que aquests adolescents... Dius, a la pressió de TikTok n'hi sumen una altra, que és veure que sons pares tampoc accepten el seu cos. Ni el pas del temps, ni l'aparició de les arrugues als ulls, ni engreixar-se a partir del... ni la panxa a partir dels 40, ni engreixar-te quan té la menopàusia, i que la gent s'aixeca a les 5 del matí quan té una feina normal de matí i tarda per matar-se a córrer, per aguantar-se prim. És a dir, el que veuen ells també és això, un munt d'adults que no accepta majoritàriament el cos i el pas del temps. No és una mica hipòcrita carregar els neulers únicament sobre les tecnològiques, quan els que som adults i som més responsables també estem des de fa bastant temps abonant un món de culte de deificació del cos?
Què vols que em digui? Si és que només em surt de dir és que som idiotes.
Yep.
És que és veritat. És que tot això que dius és que... i quan agafes Bun Sulhan, que t'està posant paraules amb algo que tu estàs veient, i diu, és que ens estem matant a base de fer-nos millor. O sigui, tenim allà com la línia aquella com del rendiment, de veure tal, i m'estic matant de fer-me rendir. És que sí, o sigui, sí. I això és el que nosaltres li traslladem a ells. Això ja va sortir la setmana passada. És que és impressionant, clar, jo no em vull ficar amb l'adult, perquè vull la seva aliança i la seva col·laboració. Però nosaltres hem vist com el consum de tabac en nanos de 14 anys ha caigut molt. Però és que ha caigut i tens la via al costat dels nois de 14 anys a la resposta de a la teva casa estàs exposat a fum? No. I van de la mateixa. Llavors, com que ha baixat l'exposició dels joves al tabac, a casa ha baixat el seu ús. O sigui, i són dos gràfiques que és que van paral·leles, una de la mà de l'altra. I, òbviament, si tu mires sortia la setmana passada, si tu mires a l'adolescent com si, no sé, com si fos una espècie com d'admiració, si tu et preocupes massa per això, pensa que nosaltres ens miràvem al mirall 10 minuts al dematí, i sortíem al carrer a fer el que teníem que fer, que és mirar l'altre. Ara aquest mirall el tens enganxat a tu i estàs tot el dia allà amb el teu mirall. Jo, o sigui, això amb l'esport ho controla molt. O sigui, el favorit sempre té que ser l'altre, sempre té que tenir la pressió l'altre. Jo començo a fer filtres d'aquests perquè l'altre em vegi tan guapo, tan magnífic, tan tal, i llavors jo no hi vaig, perquè penso que llavors em quedo allà lligat a casa. Hi ha un patiment amb tota aquesta gent que té el perfil aquest de posar-se tot aquest filtre, que el mal que es fan amb ells mateixos sense voler, escolta, deixa't estar. O sigui, podem acceptar ser, no sé, caritatius amb nosaltres mateixos. Escolta, que sí, que aquest és el gordo, que aquest és l'altre, que tal, i que tots estem i juguem junts perquè es necessitem, i piquem, i no ho sé, estic totalment d'acord, és que totalment d'acord amb tu. Llavors, clar, com que som tan idiotes nosaltres, pues formem un escenari de terror per ells, pues que no és l'escenari més adient per fer tu el propi desenvolupament. Perquè si jo m'enamoro d'una nena i començo a baixar una miqueta les notes, llavors el meu pare em viu visquent sota d'un pont perquè ha sentit, pues jo què sé, pues el Sala Martí dient que el món de després serà horroró i només se'n salvarem quatre treballadors, pues el pare, clar, s'espanta allà i tal. Però escolta, però si no compta l'ESO, si això ja ho vam pensar abans, o sigui, no compta, escolta, aquest és un espai perquè tu puguis tenir el teu desenvolupament i d'això es tracta, el que formem és persones. I nosaltres hem que posar, mira, nosaltres hem que tenir que adaptar el desenvolupament de l'ésser humà, de la persona, i el hem que adaptar al medi ambient. Aquí. Llavors, hem que intentar ajustar-ho perquè el desenvolupament de la no es carregui el medi ambient. Però tot el medi inventat, tot el medi digital, tot el medi, aquest tenia que ser al revés. O sigui, ho diu ja en la comissió que van fer dels drets de la persona al mig. O sigui, tu no pots fer coses que facin malbé el desenvolupament del teu fill. Perquè és un invent que ha d'estar al servei, no tu al servei d'ell.
Llavors, una cosa, que estic totalment d'acord. No, una puntualització, massa... però quan deia... Abans,
és que m'estan emprenyant i ara perdré.
No, quan diu, abans sorties, només un moment al mirall, sorties al carrer i ja està, no era exactament així. És a dir, es va haver d'obligar a les empreses de roba, per exemple, a que fessin patronatges més grans, perquè resulta que cada cop les feien més petites i resulta que si una noia de 14, 16, 18, 20, 25, no tenia la 36, se'n feia un tip per trobar pantalons o roba de la seva talla. Recordeu que se'ls va haver d'obligar. Per tant, clar, això ho ha aguditzat molt. Però fa 10 anys no era sortir al carrer i ja està. No? També, que... també, és a dir, també es penalitzava molt i de fet, se'ls va haver d'obligar. Perquè no ho feien. Perquè aquest culte al cos, i sobretot amb les noies, certament, doncs ja era molt esclavitzant llavors. Però ara s'ha aguditzat.
Sí. No, però perquè nosaltres tenim els reptes de sempre. Mm-hmm. Si és que això és innegable. O sigui, si que penses que el suïcidi o l'anorexia ha arribat amb les xarxes socials, sí, això sí. No, nosaltres tenim el repte de sempre. Tenim que saber com està afectant això. Què es troba a trànsit? Que ha aconseguit que pues, millorar moltes coses i ara, gràcies a les noves tecnologies, el cotxe frena abans de lo que tu puguis reaccionar i evita xocar-te, però també és el principal distractor. Llavors, amb això hi ha coses... O sigui, com impacta amb els reptes que ja tenim nosaltres.
En què no està d'acord el Vicent Sánchez?
Ara ho diré de seguida. Però jo, a mi, no, però sí que hi ha una cosa en què estic d'acord que m'he quedat una mica d'acord absolutament, quan el senyor Villar ha dit, és que som imbècils. I aleshores... Sí, no, no.
I aleshores,
m'és igual, perquè en definitiva és el mateix. I m'he quedat amb un llibre que vaig llegir, que hi ha un munt d'edicions, i que vaig llegir fa un temps, que es diu ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Que jo pensava que era un manual d'autoajuda, l'ús, l'autor és un senyor que es diu Ramon Nogueras, i no. És un llibre molt intel·ligent que fica la furga en tots els problemes que nosaltres tenim prèviament. I, evidentment, d'una societat d'adultes com adults com són, pues apareix una societat també de persones, de criatures com són també. I d'aquí venia la pregunta, i no és que no estigui d'acord, però, clar, vostè, en definitiva, al final, que està dient d'educar els pares perquè eduquen millor els fills. És això.
No ficarem els pares, cadascú que faci el que vulgui.
No, ja, però home, a veure, qui acompanya un fill i li diu que pot portar mòbil o no, no és només l'escola. Qui li dona un mòbil al seu fill perquè no el moleste quan el fill té 8 anys abans d'hora, són els pares, o són els progenitors, o són els tutors, qui siga. Però
sí,
qui...
però jo estava parlant de l'exemple.
Ja, però...
Sí, perquè ells no fan el que nosaltres els diem, ja. Ells fan el que nosaltres fem.
Però jo dic que quan vostè proposa una sèrie de mesures restrictives, aquestes mesures, i vostè diu que aquestes criatures no tenen responsabilitats per poder-les, per poder-se-les aplicar, evidentment recauen sobre els seus tutors.
Sí, home, clar.
Evidentment.
Com
I aleshores, tot. Clar, i aleshores la pregunta és, passem de vegades a uns tutors que diu, pren xiquet el mòbil i deixa'm tranquil, passem d'aquest que és el tutor que li donaria un mòbil a un nen de 6 anys, a uns tutors ultraprotectors que cada vegada n'hi ha més que voldrien controlar la vida dels fills fins als 40 anys i fins i tot fins al final, perquè resulta que cada vegada hi ha menys fills, perquè resulta que són poquíssims, perquè abans un fill era un suport per la família i era una ajuda i tenia una responsabilitat a partir de molt, molt jovenet, i ara moltes vegades és com un joguet, i clar... Ostres, estem dient-los als pares que extremen unes mesures de protecció que ells estan disposats a extremar fins al màxim. I d'això tampoc naix gent sana. Tampoc no s'educa gent sana amb una ultraprotecció tutorial, per dir-ho així.
Si tu protegeixes el nano de tots els perills, l'estàs també prenent la capacitat de vincular-se amb aquells que el protegeixen. Llavors, això no té res a veure amb això. O sigui, el món està ple de reptes i de perills, perquè vosaltres mateixos ho heu dit, perquè tu quan estàvem parlant de... Arribes al pati, que jo proposo la vida presencial, i al pati agafen dos capitans i comencen a escollir amb el meu equip. Tu. I a tu, que a mi em passava, et deixen l'últim. I això fa mal.
Sí.
I què? Però estàs jugant. Estàs l'últim, però estàs allà i estàs jugant. Llavors, això no vol dir que estem protegits. Nosaltres no tenim que fer una protecció de tot. Hi ha coses pedagògiques, que això també em fico en un altre món, que no és el meu, però, escolta, no ajudis amb algú que pot. O sigui, no ajudis amb algú que ell pot sol. Si no pot, ja sí que ho fas. Pare, m'avorreixo. Busca't la vida. O sigui, a mi què m'expliques? Busca't la vida. A mi em va commoure molt la teva experiència, perdó, perquè jo abans deia... No, perquè era molt maco, perquè jo de vegades li dic als pares, escolta, és més fàcil que el teu fill sigui programador de videojocs. Si no juga a videojocs, que si juga a videojocs. I ara et poso tu d'exemple, perquè va ser molt maco això que em vas dir, escolta, jo tenia que enginyar-me-les per veure la tele. Llavors això em va generar el desig de veure la tele, però jo m'imaginava els teus amics amb que jo vull veure la tele i li dono un voto, i em quedo allà a gilipollat, i me'n veig els anxis allà fent de tot i maquinant allà per a veure com arribo a la tele. Com que no tenia tant temps de tele, potser llegia més, potser no sé quantos. Però, i llavors, el desig aquest de la tele és que l'ha ficat dintre de la tele. O sigui, és que, no ho sé, clar,
no,
és que em va semblar...
No, no es pense que va ser per això, perquè mon pare no tenia cotxe, jo vaig pensar que m'espavilava per poder anar en cotxe, i ara tampoc en tinc. Vull dir que tampoc és això exactament.
Això que has preguntat i que comentaves... Que s'ha de fer una crida també contra una plaga que ha aparegut en els últims anys, que són els pares i mares que no entenen que ells a l'escola hi van anar de petits i que ara, si poguessin, se sentarien a les cadiretes de seus fills.
Home, i que els ajuden a fer els deures fins al tercer de carrera.
I passarien el dia a classe.
Només cadiretes, sinó cadires d'universitat.
Preguntes professors d'universitat.
Són una plaga.
Preguntes professors d'universitat.
Són una plaga.
Preguntes professors d'universitat. Quantes vegades truquen pares parlant sobre suspensos als seus fills, i saps el que diuen les universitats sobre això? No us poseu ni el telèfon.
Però fem una crida des d'aquí.
Perquè són gent que tenen 20 anys.
Vicent, no, i alumnes que van amb pares A la revisió d'examen.
No, però...
Universitat.
No us fiqueu amb els pares.
És el que dèiem abans, és que jo tinc aquesta angoixa i aquesta preocupació i me la faig a sobre. O sigui, escolta, aguanta't, perquè el teu fill, llavors el meu fill, escolta, és que m'ha dit, pare, m'ha dit a l'escola que vaig gordo, vale. Escolta, i què faràs, noi? No? Què has pensat fer?
Pues ja no
vols, que faci alguna cosa? Vols que t'ajudi? O sigui, deixar-les amb ells, o sigui, que ells facin com propostes, no que vingui tot
amb la proposta.
I que cada cop que el professor, que el nen, com nosaltres dèiem, el profe té mania, és molt probable que no sigui així. Ho dic perquè ara, a la que l'alumne... Hi ha pares, jo crec, no sé si és una plaga, jo crec que no és una plaga, no, però sí que és veritat que hi ha una tendència a una part. Jo crec que hi ha una part.
Jo no generalitzaria... Amb els professors, que hi ha pares que voldrien tutelar els contes de primària.
Bueno.
Saps? De dir, fuera, a casa... Fora amb esta plaga. Enteneu d'una vegada que vosaltres ja vau anar al col·le. Feu confiança als profes, feu confiança als responsables de les
això
escoles.
Sí, això sí.
A casa.
Totalment
i si un dia els hi donen patates fregides per dinar, no passa res.
Hi ha una altra cosa. Que segur... Abans, jo me'n recorde...
Josep Martí.
Jo me'n recorde que quan em portaven a mi l'escola de ben petitet, ensenyaven una lliçó que estava claríssima. De la porta de casa fins a la porta de l'escola, jo era petit, els responsables som nosaltres, deien els pares. I ara encara, ara marca els 18 anys, marca una responsabilitat i t'ho diuen. De la porta de l'escola fins a dins, el responsable ets tu. I ara venen a dir, de casa fins a la porta de l'escola, els responsables som nosaltres, i de la porta de l'escola a dins, els responsables són els mestres. I tu mai no ets responsable de res. I ja no anem bé.
No, perquè jo necessito sentir-me útil a la vida. Llavors jo necessito, perquè abans també hi havia rituals a les tribus que també això ho diu, que et feien allà anar a enfrontar el job amb un bosc allà, amb els càntics de la tribu, i no havia job ni res, però tu feies una cosa que deia, hòstia, que demostraves el teu valor. I això també és complicat, perquè el nano necessita sentir-se útil i sentir-se necessita capaç. I per això passi, té que enfrontar coses que en aquell moment previ ell no se sent capaç d'afrontar.
Perdó. Anem a acabar.
Molt ràpidament. M'ha agradat molt la frase aquesta de ens posàvem davant del mirall i després sortíem a veure el món. I m'ha recordat que alguna reflexió que jo he fet el dia que es va inventar el selfie, que és per mirar-nos a nosaltres mateixos. Les càmeres es van inventar per mirar el món, no perquè el món ens mirés a nosaltres o ens miréssim a través de la càmera. I, per tant, probablement ja conceptualment el mòbil ja té aquesta aplicació que és mirar-se contínuament a un mateix. Però a mi també m'ha agradat molt una reflexió que has fet en relació al bullying, perquè és veritat que normalment els pares tenen una gran preocupació perquè els seus fills puguin ser víctimes i no pensen que també qui fa el bullying és perquè té algun malestar que li fa ser agressor. Com ho poden plantejar això els progenitors, les progenitores en relació als seus fills? Una, detectar-ho, que són els agressors, i després quin plantejament han de fer. I sumat a això, en un moment en què la crispació política ha convertit el bullying com una forma de discurs polític, això té una influència també en l'educació, en el relat públic?
Clar, és que a mi em porteu aquí amb lo del bullying i jo, que no sóc expert del bullying, clar, diré alguna cosa que potser no va dient. Jo el que sí que et dic és que les claus, imagina't, les claus per la salut, l'altre dia publicaven el Centre de Disease Control and Prevention, publicava el seu informe dient que estem, o sigui, que els nanos estan patint fatal i que cada cop anem pitjor. I posava dos elements sobre la taula com a elements protectors. Un, la vinculació del nano a l'ambient escolar, o sigui, que ell se pugui sentir bé, o sigui, l'escola és un element protector. I l'altre, i només ficava aquests dos, i l'altre era la supervisió dels pares, i això ho definia com que el pare sàpiga en tot moment on està el fill i amb qui va. Imagina't quins dos conceptes. Tant l'escola no és un problema, l'escola és una oportunitat i una solució. Tindrem que veure a veure com engranem totes aquestes coses perquè sí, perquè els mestres se sentin com recolzats, perquè els fills sàpiguen que... Perquè hi haurà coses que sí que són clarament bullying, però hi ha coses que possiblement no són bullying, o sigui, que jo tinc que acabar com de manegar i de tolerar. I tot el que li diguin al meu fill a mi em farà una ressonància i em faldrà molt més mal que a mi mateix. Però clar, si jo vull que el meu fill, perquè algo que no hi hagi ningú, que jo què sé... que l'intimidi o que li tregui la seva, el que puc entendre jo, amb la dignitat... Escolta, nosaltres ens l'hem menjat moltes vegades. A mi m'han intimidat moltes vegades. I no m'ha passat res. Sí? I s'han ficat amb mi i he intentat com resoldre-ho amb mi mateix. I llavors, si em sento desbordat per aquesta situació, el que sí que tenim que tenir clar és que puc adreçar-me amb algú. Llavors, jo què diria? El mateix. Si aquest nano està en aquesta situació d'assetjament, no només no és una cosa d'un ball de dos, de l'assetjador i l'assetjat. És que hi ha nanos allà que ho estan mirant i no estan dient res. Llavors, escolta, activem amb aquests nanos. Escolta, dona-li més tal, que vagi al profe, perquè si jo vaig al profe i dic s'estan ficant amb mi, té una credibilitat. Però si va un altre i dic, escolta, he vist al pati que aquest nano li estava fent això amb aquest nano, després es junta amb l'altre, això ens ajudarà a que els profes puguin dir, hòstia, guaita, que això no és una cosa tan de nens. O sigui, que aquí hi ha coses, sí? Llavors, que ens impliquem tots.
Hi ha una última pregunta. Segur que hi ha... que explicar les coses, convertir una criatura en protagonista, per exemple, quan té un TDAH o quan té té autisme o té un espectre autista, o dislèxia. Si ell ho expliqués a classe, davant dels alumnes, rebaixaria la tensió que podria tenir un alumne? És a dir, això explicar-ho a classe, creus que seria bo?
No ho sé, perquè els nanos tornem una altra vegada, o sigui, depenent de l'edat, perquè hi ha edats que jo estic massa mirat per mi, jo estic, el que deia, buscant la diferència, o sigui, jo el que sí que sé és que si el nano té aquestes dificultats, el que s'ocupa de la classe, el que s'ocupa de nen 0, que és el profe, ell sí que té que estar assabentat de la situació d'aquest nano. Al consell escolar, si el meu nano està en risc de suïcidi, ho té que saber tota la classe? Pues no ho sé, però el profe sí, vamos, això segur, i el director i el psicòleg de l'escola, sí. Jo no sé no t'ho sabria dir. Sé que el referent, sí. Els que s'ho tenen que ocupar d'ell, sí.
Una última pregunta. Això ens ha canviat la vida. Estic ensenyant-li el mòbil. Ens ha canviat la vida per bé i per malament, però bàsicament amb algunes coses, sobretot al nivell escolar, per bé a l'hora d'ensenyar, per malament a l'hora de que les criatures... Quan dic això, ensenyo una... Podria ser una pantalla de televisió perfectament, on des d'allà és com aquell acudit que fa molts anys que va fer el Martín Morales, que era el José Luis Martín, no sé qui d'entre tots, que deia, mira, m'han recordat un telèfon, un reloj, diu, diguem que està, perquè en aquelles èpoques el Martín Morales estava o el José Luis Martín estava en el periòdic i només sabia en castellà, i me'l vaig recordar en castellà, però en fi, venia a dir, jo m'he comprat un rellotge que marca les hores que puc córrer, marca els quilòmetres que camino, marca... I l'hora la marca? Doncs amb el telèfon mòbil passa el mateix, és a dir, li diem telèfon mòbil perquè és un telèfon mòbil, però el que no és un telèfon mòbil, és una pantalla on passa la vida per aquí. La clau seria, reitero, i crec que és la gènesi del que parlàvem per als que no ho van escoltar la setmana passada, seria convenient que el Departament d'Ensenyament recomanés, la paraula prohibia ara sembla que sigui... Estem parlant de criatures, recomanés que això no entrés, no només a les aules, sinó com passa, per exemple, a França, no entressin a les escoles... si no és només les pantalles que ja existeixen com a suport a les escoles per poder, per aprenentatge, és a dir, seria recomanable que a les escoles, hi ha escoles que passi, perquè això està a ús i disfruta de cada escola, seria convenient que el Departament d'Educació digués, escolti, els mòbils, les criatures, la deixen a casa i no se'ls enduen a l'escola. Punto, prohibit.
Si l'escola, si el Departament d'Educació pren aquesta decisió, ningú li podrà dir per què ho has pres. Perquè tenen evidència més que sobrada per poder defensar aquesta postura. O sigui que ells, si fan aquesta recomanació, però tornem a lo del principi, també, nosaltres no prohibim res als nanos. O sigui, nosaltres estem prohibint l'accés als nostres nanos. Superimportant no posar a més com a subjectes.
La prohibició no als nanos, és a nosaltres, als pares.
No, als pares no. a les tecnològiques, a les empreses, a tot, perquè si, no, deien allò, que és una miqueta, jo crec que demagògic, però si una cosa és gratis, el producte ets tu, pues no voldria, però és que hi ha un interès d'accedir als nostres nanos, i això és el que sí que m'agradaria que tinguéssim una miqueta clar. Nosaltres no prohibim als nostres nanos l'accés a aquest món, nosaltres posem mesures en aquest món per accedir als nostres nanos, que és el que van fer amb el tabac. El tabac no volia que tu, no era la llibertat teva, t'ho pintaven de llibertat i et posaven el cowboy, et posaven el tal, perquè tu puguis fumar. Ells volien que tu fumessis amb aquesta edat, que no pots enraonar bé, perquè després tinguessis amb aquesta addicció i ja tinguessis garantit, perquè si ho reservaves fins als 21 anys. Llavors, aquí no parlem de prohibir als nostres nanos res. Els nostres nanos els tenen que convidar en un món que sigui segur. És ben al contrari. Si jo tinc que posar amb el nano com que està, no és ètic fer millorar les persones, si jo tinc que fer alguna cosa així, això en salut no passaria a un comitè d'ètica, perquè jo tinc que garantir, que demostrar que això té beneficis abans d'exposar els meus fills amb això. Si jo no tinc aquesta evidència de que dona beneficis, ja no només de posar en dubte i de si té perjudici, sinó no l'hauria de fer. Jo crec que amb una recomanació i posant el focus on és, no estem prohibint res als nanos. I després, això no és una cosa contra les tecnològiques ni contra la tecnologia. Estem encantats amb elles, ens ha canviat el món i ens ajuda en moltes coses. És una cosa de posar-li una miqueta coto i freno quan veiem que amb els petits, amb els tubets, els hi fa mal. És que, o sigui, ho dic perquè no...
I en aquest sentit, ho dic perquè centrem molt a l'escola, i a l'escola els nanos passen una tercera part de la seva vida. La resta, que també poden tenir mòbil, no és a l'escola. Seria més una qüestió de salut pública que d'ensenyament? I, per tant, aquesta prohibició o recomanació, com passa en algunes pel·lícules més de 18 anys, o com passa amb el tabac, hauria de ser general, que també els pares hi estiguis, pares, progenitors, tutors, tutores, estiguessin implicades en aquesta...
Sí.
Restricció?
Sí, perquè això sí que és veritat, és salut pública. I aquí sí que entrem, és salut pública, això. Està fent mal. Escolta, protegim-los.
Sí? Una recomanació d'una pel·lícula.
Sí,
clar. Sí. No, és una pel·lícula que es diu Un petit món, és una pel·lícula belga que va estar nominada com a millor pel·lícula estrangera ara als Goya, i explica molt bé un cas d'assetjament. No tracta directament el suïcidi, però sí l'assetjament. Són dos germans i està molt, molt ben feta, i jo l'estic recomanant molt per veure-la a pares, però pots veure-la també els que tenim fills amb els fills. Per tant, es diu, això, es diu Un petit món.
I el llibre que recomanava, que és que demano disculpes a qui me'l va recomanar, perquè, hòstia, no sé qui va ser. Segur que ara algú se me'n recorda i m'ho enviarà, algú m'ho dirà. És un llibre que es diu Cineclub, de David Gilmour. És la història d'un pare, que és el David Gilmour, és una història real, que el seu fill era un desastre a escola secundària i que no tenia cap interès en fer res a la vida i tal. I bueno, el pare li va dir: mira, jo no vagis a l'institut, no hi vols anar-hi? No hi vagis. Vols llevar a les 5 de la tarda? Lleva't a les 5 de la tarda. Vols quedar-te a casa tot el dia fent... Queda't a casa tot el dia. Només et demanaré una cosa, que és que cada setmana tu i jo veurem, no sé si en 3, 4, 5 pel·lícules per les que jo et digui, sense mòbil i sense res, tu i jo. Els hi posa des de François Truffaut, els hi posa des del Padrino, els hi posa, i és una història, no explico com acaba, sobre un nano que no té cap àmnim d'estudiar, que diu que ella es vol quedar a casa i tal, diu, perfecte, tu vols fer això? Perfecte. Veiem durant un temps 3 o 4 o 5 pel·lícules cada setmana, tu i jo, sense mòbils i sense res. Allò del lligam que dèiem entre pares i fills, o entre pare i fill.
I acaba parant una fruiteria en el mercat de la Boqueria.
Ja t'ho explicaré després. Francisco Villar, un plaer.
Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies a tot cor, de debò.